Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És divendres ja, 16 de març, el dia en què el ple de l'Ajuntament de Tarragona ha rebutjat que l'alcalde i els regidors deixin de fer promoció de begudes alcohòliques. Ho proposava una moció d'Units per Avançar que s'ha rebutjat amb els vots de PSC i Ciutadans. La polèmica ve de lluny, des de que la Generalitat, a través del Departament de Salut, va demanar a l'Ajuntament que deixés de promocionar begudes alcohòliques relacionades amb les festes. Aquest divendres, l'alcalde ha tornat a mostrar el seu desacord en la petició, diu que és hipòcrita, nega que es promocionin i demana que no es confongui amb donar suport als productors locals. Polèmica servida de cara a les festes. I posem-hi una mica de música tot plegat, que és divendres, tal dia com avui de 1935, neixia Sonny Bono. Sonny i Cher sonaven així. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And if I get scared, you're always around. So let them say your hair's too long. I don't care with you, I can't be wrong. Then put your Avui al programa repassarem tota l'actualitat de les nostres comarques, que ve carregada. Els portaré fins a Benicarló, on l'olor a pólvora es nota ja i estan en falles fins dilluns. Unes falles que volen, a més, que el visitant es senti un mes de la festa. Estiguin atents si els fa ganes el pla pel cap de setmana. Tindrem també llibres. Avui un de curiós es diu Que se elevan las vitaminas, mitos y secretos que solo la ciencia puede resolver. No s'ho perdin perquè és molt interessant. A partir de la una agafarem la Nacional 240 per parlar amb Cope Lleida i fer-los propostes per aquest cap de setmana i repassar també la cartellera. I serem en directe fins al punt de 2:15 al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i sempre, siguin on siguin, en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada de l'àrea de serveis, com sempre, a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió, no només per avui, sinó també per demà dissabte. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. El temps estable avui. Jornada assolellada amb poca nuvolositat a les comarques tarragonines i unes temperatures una mica més baixes. Hi haurà màximes de 19 graus a Tarragona, Tortosa, 18 graus a Reus o al Vendrell i 15 a Gandesa. El vent continuarà bufant de l'oest. De cara a demà esperem un cel amb alguns intervals de núvols. No descartem precipitacions, doncs, però febles i aïllades, amb unes temperatures que baixaran encara més, en general, entre 1 i 3 graus. Hi haurà mínimes de 8 a Tarragona, de 5 graus a Reus i Gandesa i de 7 a Tortosa o al Vendrell. El vent bufarà d'oest i nord-oest.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
I entrem en matèria. Condemna de 4 anys de presó per al conductor que va embestir mortalment amb la seva furgoneta dos joves a Amposta quan anava sota els efectes de la cocaïna. Recordem-ho, els dos joves de 18 i 15 anys, l'Emma i el Manel, anaven amb moto quan el conductor els va embestir a la Nacional 340. La sentència el considera culpable de dos delictes d'homicidi per imprudència greu i també contra la seguretat del trànsit. La jutgessa ha aplicat la pena més alta per aquests delictes i com va sol·licitar Fiscalia i familiars una de les víctimes. Ho ha fet recordant que l'acusat té la responsabilitat plena dels fets, actitud irrespectuosa que va mostrar cap a les víctimes després de l'accident i o el consum de cocaïna poc abans de posar-se al volant. Considera provat que, fruit de la influència de les drogues, va envair el carril contrari per on circulaven correctament les dues víctimes. La jutgessa desmunta també l'argument de la defensa que el positiu en la prova de drogues podia haver estat fruit d'un tractament dental previ. No oblidem que un cop va tenir el carnet retirat després de l'accident, el van tornar a enxampar al volant. La família de l'Emma, que demanava 5 anys per conducció temerària, ha anunciat que recorrerà la sentència. El seu pare és el Joan Ignasi García.
És una burla de cara als pares, de cara a la societat, de cara a tothom. Perquè una persona amb 60 anys, pare de família, a la 1:30 del migdia, conduint en la tassa tan elevada de droga que portava damunt, indignant, una burla de cara a tothom. Si la pena de presó que podem elevar són a 5 anys, més que sigui pels xiquets, que sigui 5 anys. Perquè aquesta persona no estem parlant, tothom parla d'un accident de trànsit. No és un accident de trànsit. Nosaltres ho cataloguem com un assassinat.
Al marge de la pena de 4 anys de presó, la jutgessa ha imposat també la pèrdua definitiva del carnet de conduir, la prohibició de poder circular amb vehicles i ciclomotors en la pena màxima, que són 6 anys. La sentència no és ferma encara i les parts poden presentar recurs. I pel que fa al trànsit encara, avui sabem que Foment licitarà 5 rotondes a la Nacional 340, licitat ja de fet, al seu pas per les Terres de l'Ebre. Es faran al terme municipal d'Alcanar, a Sant Carles de la Ràpita, a Camarles, l'Ametlla de Mar i l'Hospitalet de l'Infant. Volen connectar de manera més segura la 340 amb altres vies de la zona, així com els vials d'accés a diferents municipis o urbanitzacions i explotacions agrícoles. Un pas més per millorar la seguretat de la via, segons Fomento. La xifra del matí són les 241 agressions al personal sanitari de les comarques tarragonines durant 2017. Una xifra a l'alça, ha crescut un 23% respecte a l'any anterior. Entre tot el personal sanitari, el que més incidents registra és el d'infermeria, un 51% del total. En total han rebut 125 agressions. Es registra un descens, això sí, en les agressions a metges, però sigui com sigui, la majoria de les agressions les pateixen dones. Un 66% del personal sanitari que pateix agressions és femení. Com en anys anteriors, la majoria d'episodis són verbals, agressions verbals, i a la Corporació de Metges no li consta cap denúncia que hagi arribat a l'àmbit judicial. Des del Col·legi de Metges de Tarragona recorden que les agressions estan considerades delicte penal i afirmen que cal aplicar tolerància zero contra aquests incidents. Animen també als professionals a denunciar aquests episodis i recorden que rebran tot el seu suport. Els ho avançaven ja aquest dijous, els sous de l'equip de govern de l'Ajuntament de Reus arribaran al jutjat. Un jutge decidirà sobre la rebaixa aprovada al ple i no aplicada, després d'una denúncia del grup de Ciutadans. El portaveu de la formació taronja a Reus, Juan Carlos Sánchez, afirma que l'objectiu no és perjudicar ningú, sinó complir l'aprovat al ple. Ho ha dit en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
També ha dit que intentamos judicializar el tema. No es cierto, hemos agotado todos los recursos y procedimientos internos. Una de las pocas cosas que precisamente tiene competencia plena el plenario del ayuntamiento es fijar los sueldos. Es decir, eso sí es competencia exclusiva del pleno.
Mentre l'equip de govern de Reus hi veu persecució política, Joaquim Enré, que és portaveu del govern i regidor d'Hisenda.
Pel que considerem un nou despropòsit del grup municipal de Ciutadanos, i la que entenem és la seva obstinació en judicialitzar la vida política municipal, ara en relació a les retribucions del regidor de govern. Una cosa és una moció i una altra és una proposta d'acord. I en lloc d'assumir l'error, corregir i demanar disculpes, fa una fugida en endavant i porta als tribunals un tema que, en la nostra opinió, tenen perdut d'entrada. El que ens preguntem és que què és el que busca el grup municipal de Ciudadanos, i entenem que la resposta és evident en quant a que el que es busca és una notorietat a qualsevol preu.
El judici està fixat per maig de 2019, a tocar de les properes municipals. A Tarragona, el ple ha aprovat fa uns minuts el mapa de capacitat acústica de la ciutat. Era l'única capital catalana que no en tenia, tot i que era obligatori des de 2005. Aquest pla ha de ser una eina de gestió del soroll ambiental a les diferents zones de la ciutat. Ara el document estarà a exposició pública durant un any perquè s'hi puguin fer al·legacions i un cop es superi aquesta fase s'haurà d'aprovar de manera definitiva perquè entri en vigor. Llavors quedaran regulats oficialment els valors límit aplicables pel que fa a la protecció contra el soroll. La mesura compta també el suport de tots els grups, tret d'Esquerra i la CUP, que s'han abstingut. Les formacions es feliciten per haver desencallat el mapa, recordem, amb aquest retard de 13 anys. I arribarem a dos quarts explicant-los que el Mercat Central de Tarragona celebra avui el primer aniversari de la remodelació i reobertura al públic després de 10 anys d'obres. Durant aquest any l'equipament ha rebut més compradors amb un perfil més jove i les parades, diuen, han incrementat les vendes en més d'un 25%. Entre les assignatures pendents hi ha la nova licitació dels tres espais que encara estan sense ocupar i també l'incompliment d'horari per part d'alguns paradistes que a hores d'ara ja ha suposat l'obertura d'una desena d'expedients sancionadors. La regidora de Comerç de Tarragona és Elvira Ferrando.
Hi ha un reglament, hi ha aquest acord i la veritat és que hi ha moltíssima gent que el compleix, molta. De fet, només hi ha 10 o 12 expedients que s'han traslladat a l'Ajuntament. És una llàstima i ho dic perquè els paradistes que estan complint, doncs que perquè potser algun dissabte a la tarda no hi hagi les parades que tindrien que estar complint aquest 60%, doncs que se sentin, doncs la veritat, no recolzats per la resta de parades. Els expedients són resultat de fer complir el reglament, res més.
Aquest dijous s'ha presentat el disseny del nou carrilló que s'instal·larà al rellotge de la façana del mercat. La peça comptarà amb elements del seguici popular, tindrà un cost d'uns 63.000 euros i s'estrenarà per Santa Tecla. El carrilló constarà d'un carrusel musical, com els dèiem, amb l'Àliga, el Lleó, la Negrita, el Gegant Moro, la Geganta Vella i el Nano Capità, els quals rotaran cada dia a les 12 del migdia acompanyats de la melodia de l'Amparito Roca. El disseny s'ha encarregat a l'artista i joier Joan Serramià. I un apunt de successos: detinguts infraganti tres homes quan robaven a una casa de Reus, tenen entre 23 i 31 anys. Una persona va alertar la policia que havia vist tres persones saltant la tanca d'una casa al barri de Sant Joan. Els Mossos van poder identificar els lladres i recuperar tots els objectes robats. Els arrestats, amb 8, 5 i 2 antecedents policials, han passat ja a disposició judicial. I acabem amb una bona notícia en plana laboral. Hi ha acord entre Vic Iberia i els representants dels treballadors per mantenir el conveni de l'empresa a Tarragona. La plantilla, formada per uns 210 empleats, s'havia manifestat recentment per defensar les seves condicions laborals. Vic Iberia expressa la seva satisfacció per l'acord, que tindrà vigència fins 2019, i agraeixen a la plantilla el compromís i la responsabilitat. Són les 12 i 33 minuts pràcticament. Ens aturem un minut per la publicitat i continuem.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres que la primavera entre en tu armario?
Unit, tu marca de moda en hipercor, te la trae.
Con los diseños más actuales para toda la familia, tus básicos más esenciales, zapatos y complementos.
Acércate, te estamos esperando.
Unit, más que un buen precio, en hipercor.
Vinga, seguim a Herrera en Cope a Tarragona amb més qüestions. Els vull proposar ara un pla per aquest cap de setmana. Tenim per davant 2-3 dies de festa, els que tenen sort, alguns tenen festa dilluns, Sant Josep, i els vull proposar una activitat que s'ha de fer sí o sí aquest cap de setmana. A més, aprofitem que després ja sembla que torne el fred. Anem fins a Benicarló, perquè allà estan en falles, evidentment, i aquest any celebren el 45è aniversari de les falles en aquesta localitat. Tinc a l'altra banda del telèfon a la regidora de Turisme de Benicarló, la Rosana Marzà. Rosana, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Què tal? Rosana, 45 anys ja. Heu preparat alguna cosa especial?
Pues bueno, este any, com a especial, tenim 45 anys de falles i, a més a més, 30 anys també de lo que és la figura de la fallera major, no?
Sí.
Esa figura representativa, pues, de que de la part de, pues, del tot el tema del vestit, de tot el tema, pues, una miqueta de la dona fallera i tot el tema de la indumentària.
Mm-hmm.
Pues bueno, s'ha preparat aixina com a especial, tenim moltes més activitats pirotècniques que és de lo habitual. Nosaltres, com ja sabeu, pues bueno, sempre a migdia, tant serà dissabte, diumenge i dilluns, tindrem mascle, cabe sempre a les dos. És una cosa com molt tradicional i també pels matins fem a les 8 del matí com una desperta. Però aquest any, així com de forma excepcional, tenim dos mascletades nocturnes.
Ah.
I concretament tenim una piró musical organitzada per al dissabte per la nit, a les 8 de la nit.
Uh-huh. O sigui, que això no s'havia fet abans, mascletades nocturnes, o què?
Mascletades nocturnes sí que fiem alguna, en plan, però són molt xocotetes, i després també teníem una manual, que és el tipus del coet, que és com un coet que se diu el masclet, on la gent se distribuïs, n'hi ha doncs, a lo millor com a 50 o pràcticament 50-100 persones, perquè té que ser una persona ajudante, i se va disparant de forma manual. Però el que és piro musical és la primera vegada que la fem de forma nocturna i a Falles, vinculada a Falles.
Uh-huh. Per tant, dates importants llavors, aquest 45 anys de Falles i 30 de la figura de la Fallera Major, que jo crec que és la màxima autoritat, no?, aquests dies, suposo, Rosana.
Sí, des del punt de vista, així, diguem, d'engalanament. Uh-huh. Vull dir que en si la particularitat d'una miqueta de les Falles de Benicarló és que, bueno, són unes Falles obertes. Vull dir, moltes vegades pues, la gent pues, sempre ha sentit, lògicament, i està acostumat a veure pues, aquestes falles tan monumentals que tenen en València, aquestes falles de secció especial, però després ja no és només, sinó que això va ser com un atac adòlic que es va escampar a molts pobles. I no només es fa pues, als pobles de la zona de València, sinó que també, inclús per a vosaltres, pues, està relativament molt a prop.
Clar.
De fet, així se'ns comunica, no? Des de València, que nosaltres som una mica la porta de les falles per al nord de la comunitat valenciana.
Uh-huh.
I relativament, pues, bueno, estem relativament a prop. Som un poble que, bueno, que tenim 13 falles i la nostra particularitat envers als altres pobles és que les nostres falles, els nostres casals són oberts. Vull dir que el que és de la falla, el fallero, els casals són oberts, la gent pot dinar amb nosaltres, pot sopar amb nosaltres i pot formar part d'aquesta experiència fallera i viure com un faller més.
Mm-hmm. No, això
cosa que normalment en València i en molts pobles, inclús en pobles d'aquí de Castelló que també fan falles, pues la festa no acaba de ser una miqueta, diguem, més bé privada per a lo que són els socis de l'entitat.
Clàssicament
hi ha molta activitat, la gent pot passejar, pot disfrutar dels monuments i de les activitats públiques, però després el que és la festa a nivell intern és com molt privada. En el nostre cas, la festa és oberta, vull dir, els casals, de fet, ara mateix ja estan tots oberts de bat a bat per a que la gent pues, bueno, pugui participar i pugui ser pues, com un fallero més.
Mm-hmm. Això és importantíssim, perquè és veritat que quan ets el turista, en aquest cas, no? que vulgui visitar les festes, de vegades et sents una mica, primer que vas una mica desorientat, no? Que no saps quina és la dinàmica i que et sents una mica com fora. Per això aquestes falles, dius, són especials. De fet, organitzeu també des de turisme visites guiades, no? Durant el cap de setmana, perquè anem una mica més acompanyats, fins i tot els que venim de fora.
Una manera també, i la fet, ho parlàvem, una són, en este cas, visites tematitzades a lo que són els monuments fallers. Entonces, a part de que se facilita i se fa com una xicoteta introducció, són visites que duren pràcticament dos horetes, se combinen, lògicament, totes tenen pràcticament signar el tema de la masquita o això, lògicament, sabem que és algo que la gent demanda molt i que té molt d'atractiu, per tant, se'ls acompanya per a veure això. I la veritat és que és el que moltes vegades parlem, el folleto te dona la informació, però quan tens a lo millor un guia, sempre vosaltres, la gent, podeu interactuar, podeu fer preguntes, on podem menjar, on se'ns tracta, tenen aquesta afició d'això, quin és el menjar típic, què és el que podem fer, per exemple, a lo millor la visita s'acompanya a unes falles, mira, aquestes s'han quedat per a veure, aquestes són les guanyadores, t'expliquen una miqueta en què consistís potser pues, tot el tema de l'inventari, el tema de la falla, el tema de la crítica. També, en el vostre cas, està relativament bé, perquè, bueno, quasi tota la crítica pues, bueno, de les falles i els monuments, com sabeu, que s'atira, i pràcticament quasi tota sempre està en valencià.
Sí.
Per tant, en el vostre cas, vull dir, està bé, però, per exemple, molta gent, pues, quan venen turistes estrangers i tal, pues, no l'entenen. Pues, bueno, sempre tenen a aquesta persona, que és la primera toma de contacte on els pot explicar una miqueta pues, què és el que fica, en què ironitza, en què que estan, a lo millor, criticant, i, bueno, una miqueta tot el tema. I després també, pues, bueno, sempre t'explique el que hem comentat. Aquestes particularitats, encara que sembli mentida, pues, la gent sempre veu les coses i es pensa pues, que és una cosa privada. I més de quatre vegades pues, sempre diràs que els tens que introduir. A partir d'ahí, una vegada, pues, bueno, ja la gent, jo trobo que ja poden anar perfectament a soles. El poble és un poble, som un poble gran, de més de 27.000 habitants, però tot el tema dels monuments i això està relativament agradable per a la gent. I, per tant, pues, bueno, jo crec que permetís el fet de que, bueno, que el temps també ens acompanyi, perquè això també fa molt,
sí.
És una festa de carrer.
Exacte,
totalment.
Exacte. Són 13 falles, m'has dit, Rosana, deies la sàtira. Evidentment, no sé si hi ha algun tema que predomini enguany en la crítica dels mestres fallers.
Bueno, aquest any la veritat és que els ninots, potser la gent no és com una... N'hi ha algun ninot que sí que veiem que els artistes ja l'han treballat a semejança de l'eines de gent d'aquí local, però bueno, són ninots com molt estàndards, no, vull dir que hi ha molta escenografia que està inclús treballada i estrenada perfectament aquí en Benicarlo, no? Però bueno, temes, pues bueno, el tema del comerç, el tema moltes vegades urbanístic, el tema, lo millor, també de la situació, lo millor dels polítics, no?
Sí.
La situació pues, del moviment. Una miqueta, aquí acabem rebent pràcticament tots els regidors. Però, bueno, la situació... Sí, és així. Lo que passa que n'hi ha pues, que són una miqueta més dolcets i més calmadets, i n'hi ha pues, que són una miqueta més incisius. Mm. La veritat és que les falles sempre ens fiquen a tots una miqueta així en tela, no? Com volen dir, a veure què passarà i a veure què me diran o a veure quina escena me dedicaran, no?
Clar.
Però, bueno, bàsicament és tot, és el dia a dia.
Clar, clar, clar. Bueno, però aquest també és part de la història, no? Aquesta sàtira, aquesta crítica. Tenim festa, bé, heu començat ja, començàveu aquest dijous al vespre. Fins quan s'allarga això, Rosana? Fins dilluns o més enllà?
Sí, no, el dilluns. Sempre les falles sempre acaben el dia de 9 de març en la crema. Uh-huh. I, bueno, pràcticament jo crec que, a veure, enguany nosaltres pues, ens coincidís bastant bé perquè va de cara al cap de setmana. Ja el més important és que faci bona hora, perquè ja t'he dit que és una festa de carrer i a la gent també, inclús també la gent que veniu de fora, pues, bueno, és un, per a vindre a passar el dia o per a vindre a passar el cap de setmana. És una festa ja no només ni per a gent gran, vull dir, per a les famílies, per a vindre, agafes el cotxe, passes el dia, passetes, tens atraccions pues, de fires, vull dir que és una oferta que jo crec que és bastant complementària i, bueno, i sempre a lo millor la gent pot veure-la no des d'una forma potser tan massificada com a lo millor un se pot trobar, per exemple, a València.
Clar. Mm-hmm, clar.
I la veritat és que tots els 13 monuments que hi ha, pràcticament més o menys estan seguint tots la mateixa línia. No és això de dir, ostres, és que anem i veiem dos falles que són molt majes i molt xules i en canvi les altres pues, són més senzilletes. No, en el nostre cas, la veritat és que pràcticament l'estàndard de les falles, de les 13 falles, va en la mateixa línia. Uh-huh. No és com a lo millor altres puestos que notes molt la diferència.
Uh-huh. Per tant, falles, tenim oportunitat des d'avui mateix, es poden apropar a Benicarlo fins dilluns per viure, o això que ens deia la Rosana, no? que ens sentirem com un mes, no? de Benicarlo, que això és important. Un tema també important, Rosana, que heu tornat a fer des de l'Ajuntament en col·laboració amb la Junta Local Fallera, també per viure les falles amb coneixement, amb responsabilitat, no? Això també hi poseu molt èmfasi en això, que sigui una festa doncs, amb seny.
Sí, perquè són festes pues, que, bueno, que hi ha molt de moviment al carrer, no només de dia i de nit, i bueno, la veritat és que el tema de la conscienciació, el tema del civisme també és molt important, tot el tema de la conscienciació a nivell de l'alcohol i a nivell sobretot del tema de la conservació del mobiliari. Per exemple, pues, bueno, vosaltres també esteu acostumbrats pues, a tot el tema dels petardos aquí, és un continu, vull dir, a partir del dijous que va ser, és un continu, el coet. Per tant, és molt important també que els xiquets sàpiguen, els xiquets i els grans, ¿vale? Que sàpiguen el material que tenen entre mans, que els pares estiguen contínuament damunt d'ells i mirant una miqueta què és el que fan. La veritat és que en aquest aspecte és una festa prou intensa. Uh-huh. I a partir del dijous fins al dilluns, això és un no parar. Coet.
Doncs ja es pot notar, l'olor aquí a pólvora. Ja saben, tenen més informació, per cert, al web de l'Ajuntament, no? Rosana, www.ajuntamentdebenicarlo.org. Allà hi ha el programa, el contacte per les visites guiades i tot plegat. T'agraeixo moltíssim que ens hagis atès aquesta estoneta i que passeu molt bones festes, eh?
Pues moltes gràcies a vosaltres i bueno, la gent pràcticament ja tenim el que és el cap de setmana davant. La gent, pues, bueno, el que té que saber és que el dissabte pues, és un dia molt intens i molt viu perquè hi ha moltíssimes activitats, festes infantils, que són públiques pràcticament quasi pels fallers i moviments. I després així com a especial tenim la piromusical que la tindrem per la nit, a les 8 de la nit, i després pues, ja t'hi canvien al casal, sopar, orquestes, concerts en directe, de música tecno, d'orquestes, de tot. I a part, pues, bueno, ja el diumenge ja teniu el que és l'ofrenda, que és pues, la part, diguem, dins de les falles, pues, la més important, la més engalanada, pues, ahí, pues, tot el que és la combinació de poder fer el mateix que t'he comentat abans, i a més combinat per la vesprada pues lo que es la prenda de Mare de Déu, pues que es que les treu comissió, la gent pues, els vestits de falleros, con lo cual també moltes vegades és el que a la gent també li agrada, no? El desfile de les bandes de música, penso que des del punt de vista potser així més colorido i més visual, pues la veritat és que també li agrada molt a la gent.
I tant que sí, doncs ja tenen els oients, ja tenen pla per aquest cap de setmana. Gràcies, Rosana, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres i convidats esteu.
Gràcies.
¿Le preocupa su cartera de fondos de inversión? ¿Está insatisfecho con su asesor actual o no se fía de sus recomendaciones? Si busca un asesoramiento objetivo, en AGE AFI podemos ayudarle, porque al invertir hay que saber qué fondos son los más adecuados, acertar en su distribución y controlar de cerca su comportamiento. No renuncie a una segunda opinión y visítenos en Rambla Nova 2, Tarragona o en la web ageafi.com. AGE AFI, empresa de asesoramiento financiero legalmente inscrita en la CNMV.
Este año, la calzutada en Restaurante El Álamo. Y al aperitivo, te invitamos. Calzots con salsa, longaniza, cordero a la brasa, postre, vino, agua, cava y café. Todo incluido por 35 euros. Y recuerda que te invitamos al aperitivo. Precios especiales para grupos. Infórmese en el 977-84-6240. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Pàgina zero.
Vinga, parlem de llibres al programa. Hoy la cosa no va de ficción, como es habitual. Les propongo un libro diferente, una propuesta de la mano de Débora García. Ella es licenciada en química y ha hecho un trabajo muy interesante para desmontar ciertos mitos que nos rodean, pero desmontarlos siempre con argumentos científicos. Página cero hoy para Que se le van las vitaminas. Débora, muy buenos días y gracias por atendernos. Oye, ¿cómo surge este proyecto de libro, este que se elevan las vitaminas? A ver.
Pues porque estamos rodeados de mitos.
Sí.
Bueno, es que en realidad era bastante sencillo y hay algunos de los mitos ya los tenía más o menos investigados, algunas cosas ya las había publicado parecidas a lo mejor en el blog de personas que me pedían, ¿y esto es cierto? Y demás. Y dije,
sí.
Pues, tengo que hacer un libro con todas estas cosas.
La base es un poco la curiosidad, ¿no? Y no sé si algunos de los temas que tratas te han surgido con conversaciones habituales, pues con amigos, ¿no? Con compañeros de trabajo, quizá.
Pues sí, sí, no son cosas, de hecho no son mitos que dices, bueno, esto es una tomadura de pelo.
No,
y son cosas que incluso yo he tenido mis dudas, aunque tenga formación científica. Porque, claro, hay tantas cosas que las oímos tantas veces, las repetimos tantas veces que ya nos las creemos sin cuestionarnos, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces pues decidí escoger este tipo de mitos que incluso a mí en su día pues me suscitaron alguna duda.
Uh-huh. De hecho, empiezas fuerte, ¿eh? Porque el primer tema que tratas en el libro es la homeopatía, que ya de entrada es un tema polémico, ¿no? Porque a veces, además, tenemos la tendencia a opinar sin saber. Y tú lo que haces en este libro es enseñarnos, contarnos, ¿no? De dónde viene, cuál es el origen, ¿no? Y diferentes visiones sobre el mismo tema.
Sí, y luego explicar un poco, pues, algo que yo creo que incluso se debería contar en el colegio, que es cómo se evalúa si un medicamento funciona o no.
Uh-huh.
Es decir, ¿de qué va eso de un ensayo clínico? ¿Qué es el efecto placebo? Y yo creo que ese tipo de cosas, cuando las conoces, pues ya te das cuenta de cómo se evalúan los tratamientos médicos y los medicamentos y cómo en consecuencia podemos decir si efectivamente funcionan o no.
Claro. A mí uno de los temas que abordas que más me ha gustado es precisamente el que da título al libro, el que se le van las vitaminas, porque cuánta gente que nos está escuchando ahora le han dicho de pequeño o no tan pequeño lo de bébete el zumo que se le van, ¿no? Bébetelo rápido. Lo de ponerle el platito encima no vale, ¿no?
No, mi abuela lo hacía y no vale. De hecho, en la portada del libro se ve tal cual como yo me lo imaginaba, las vitaminas saltando del vaso como si fueran bolitas naranjas.
Claro, sí, sí, porque eso nos lo han dicho a todos, o sea, esa cae seguro.
Sí, sí. Sí, es una buena forma de convencer para que el niño se tome el zumo rápido, eso está bien, eso funciona, pero si nos vamos a lo que se llama la evidencia científica, pues no es así. Si medimos la cantidad de vitamina C con el zumo recién exprimido y después de que pase incluso unas cuantas horas, la cantidad de vitamina C permanece.
Uh-huh. Mira, perdona,
dime.
No, sigue.
Iba a comentarte que de hecho la vitamina C se utiliza como conservante en muchos alimentos, así que imagínate lo bien que se mantiene en el alimento.
Uh-huh. No sé si uno de tus objetivos, Débora, con este libro es fomentar entre los lectores, entre nosotros, el espíritu crítico.
Sí. ¿No? O sea, el pensar, no dar por ciertas las cosas que, pues eso, que hemos escuchado toda la vida, uh-huh, y cuestionárnoslo todo. Y bueno, en realidad dar incluso un mensaje positivo de hablar un poco del progreso, de todo lo que hemos conseguido a nivel médico, a muchos niveles, y conocer cómo esas cosas funcionan y cómo pues estamos en un buen momento.
Pues mira, yo creo que conmigo lo has conseguido, porque justo anoche, que yo tenía prevista esta entrevista hoy con Débora, veo un anuncio en televisión de unos guisantes congelados y dicen con vitamina C. Y yo dije, hombre, si no voy mal, yo he leído que aquí la vitamina C, en cuanto cocinamos las cosas y tal, la vamos perdiendo.
Sí, sí, efectivamente. La vitamina C, cuando tú cocinas el alimento, pues la mayor parte, o sea, casi el 100% desaparece. Así que si te comes los guisantes crudos, que no te los recomiendo, porque vas a partir un diente. Pues sí, de hecho, por ejemplo, una de las cosas positivas, la naranja, por ejemplo, es una de las cosas que cuento en el libro, no es de los alimentos que más vitamina C contienen, pero claro, lo tomamos en crudo. Por ejemplo, tiene mucha más vitamina C el pimiento rojo, uh-huh, pero claro, es poco habitual tomarlo en crudo, normalmente se cocina y entonces ahí se pierde la mayor parte de la vitamina C.
Claro, pues como decía, esto de que se van las vitaminas al zumo es uno de los clásicos, pero tenemos otros, ¿eh? Yo digo algunos de los temas que tratas en el libro, por ejemplo, ya hemos dicho el tema de la homeopatía, las vacunas, que es un capítulo interesantísimo también, ¿no? El movimiento este antivacunas, que nos cuentas también de dónde viene, dónde surge. Pero otros temas, por ejemplo, también de el azúcar moreno es mejor que el blanco, que esto también nos lo han dicho a todos muchas veces, que el microondas nos va a matar, ¿no? Eso también yo creo que es una leyenda urbana de estas, de las más extendidas.
Pues sí, es que son todos mitos del orden del día y que nos afectan realmente a todos y que seguro que todos hemos escuchado. Yo conozco gente que en su casa se niega a poner el microondas o mantente a una distancia prudencial cuando está calentando el microondas. Y no, y de hecho en el libro explico fácilmente cómo funciona el microondas y qué tipo de radiación es. Y básicamente pues es otra forma de calentar, no tan diferente a cómo calienta un horno. Lo que pasa es que como no resulta pues un poco inverosímil, ¿no? Que las cosas se calienten tan rápido, pero el sistema de funcionamiento es sencillo, pues como hará un montón de años también nos parecería inverosímil calentar las cosas en un horno.
Claro.
En un horno convencional, quiero decir.
Claro. Pues como les digo, muchísimos temas. Este del microondas también es bastante interesante. Lo de que el wifi también va a acabar con nosotros. Hablas de transgénicos, de cambio climático, de cosmética, ¿no? Del mundo de la cosmética. Le dedicas también desde varios aspectos distintos, ¿no? Desde los tests que se hacen con animales, ¿no? Un poco también quitar mitos, porque legalmente, pues la cosa está bastante regulada. Bueno, el tema de la cosmética da para mucho, da para otro libro, creo, ¿no?
Sí. De hecho, era uno de los ejes centrales del libro, era el tema de la cosmética. Es de lo que más me preguntan, es uno de los temas que más trato, pues eso, en mi canal de YouTube y en uh-huh. el blog y demás. Y sí que hay muchísimas, muchísimas dudas al respecto. O sea, desde que no funcionan, de si funcionan o no funcionan, de si tienen sustancias tóxicas o no, y te encuentras a veces información pues de todo tipo, incluso en páginas web que se supone que son fiables, y a mí me parece que entran a veces en contradicciones y demás, y entonces pues yo he ido a lo que es la ciencia, a
claro.
los estudios científicos, lo que hay publicado, y ahí está la realidad.
A mí me parece muy interesante el ejercicio que nos planteas, Débora, en este libro, porque de hecho creo que en la época en que tenemos más acceso o más información, como mínimo, estamos peor informados o más desbordados, quizá, ¿no? Por tanta información sí. que a veces no nos deja llegar a la verdad, a la realidad.
Sí, o sea, peor informados, pero por justo lo que comentas, porque estamos desbordados.
Sí.
Tú si quieres buscar cualquier cosa, que tienes una duda, enseguida acudes a Google o al buscador que sea, tecleas ahí y a veces te quedas con los primeros resultados y no te vas a la fuente, ¿no? Y a lo mejor hay que ir, pues si te metes en un blog, por ejemplo, que comenta un tema, pues ver si la persona que firma tiene algún tipo de formación relacionada. si pone las fuentes para realizar las afirmaciones, tienes que decir, bueno, pues esto está en este estudio científico, o sea, referenciar todas las fuentes, este tipo de cosas. Y si es algún tema especialmente sensible que tiene que ver con la salud, pues acudir a fuentes totalmente fiables. Por ejemplo, si tienes alguna duda con algo relacionado con el cáncer, pues acude a la Asociación Española contra el Cáncer, no acudas a un blog cualquiera, ¿no?
Claro. Bueno, de hecho, en el capítulo en que tratas el tema de las terapias alternativas que tratan el cáncer, también me parece interesantísimo, porque además te basas en casos reales, ¿eh? Que aquí la gente no se piense que vamos de broma con lo de, por ejemplo, las desvitaminas del zumo, que tratas temas muy, muy, muy delicados y muy serios.
Sí, el tema del cáncer, claro, es que hay algunas terapias alternativas de todo tipo, o sea, totalmente descabelladas y claro, desgraciadamente cuando estás fastidiado, cuando estás fastidiado, claro, de verdad, pues yo lo entiendo, que te agarras a lo que sea, y los tratamientos a veces oncológicos son muy duros, una quimioterapia es una cosa durísima. Entonces, claro, cuando te ofrecen alguna alternativa, pues claro, o sea, ¿quién no probaría a lo mejor, claro, en una situación así? El uh-huh. problema es que eso te puede apartar de un tratamiento que sí que podría curarte.
Uh-huh. Este es uno de los temas. Oye, el trabajo de documentación que has hecho aquí, Débora, en este libro, no sé si te ha costado sintetizar, ¿no?, tantísimo, porque intentas, bueno, pues darnos los conceptos lo más claros posibles, ¿no?, y eso, sin desbordarnos.
Sí, eso es lo que pretendo, claro, porque cuando te vas a... está toda la bibliografía, es decir, si alguna persona quiere leer los estudios científicos en los que me baso para contar lo que cuento, puede acceder a ellos porque están ahí. Pero claro, los estudios científicos tienen un lenguaje un poco más oscuro, más que si no eres si a lo mejor no eres científico, pues puede costar un poco más interpretarlos y demás. Y claro, yo lo que hago es pues contarlo como se lo explicaría a cualquiera, uh-huh. o sea, para realmente que todo el mundo lo pueda entender y que resulte algo fácil. Si realmente los temas de ciencia son muchísimo más fáciles de lo que nos han vendido siempre.
Sí, es verdad que a veces ponemos nosotros mismos una barrera de es que esto no lo voy yo a entender, porque esto, ¿sabes lo de ello? Porque esto soy de letras y esto a mí se me va a escapar, y no es así.
No, para nada, para nada. O sea, si te lo cuentan bien, pues te das cuenta de que no es una cosa tan compleja. Lo que pasa es que, claro, los estudios científicos se publican con un formato muy concreto, un lenguaje muy concreto, y eso, lógicamente, y es de difícil acceso, ya de por sí, no solamente claro. por la interpretación, sino acceder al estudio científico. No todo el mundo tiene acceso a él. Uh-huh. Entonces, claro, eso ya todo eso genera una barrera, pero realmente no es tan complejo. O sea, tú leíste el libro y seguro que absolutamente todo lo entendiste,
sí,
a la perfección.
Alguna cosa he tenido que releer, pero cuando ya nos poníamos en conceptos más técnicos, pero sí, esa es la idea, ¿no? Que nos cuentas sí. cosas, ¿no?, en una base científica, pues contado, como dices, para que lo pueda entender cualquier persona. ¿Hay algún tema que a ti misma te haya sorprendido de los que has tratado, de los que has estudiado para meter en este libro?
Que a mí me haya sorprendido, pues no sabría qué decir. Claro, porque son todo cosas como que yo ya las tenía así más o menos. Bueno, el que más tuve que investigar fue el tema, por ejemplo, de las tarjetas de crédito que se borran, si desmagnetizan, porque eso fue, claro, de hecho, los libros muchos van con anécdotas de por qué yo creí alguna vez en algún mito o dónde me los encontré, ¿no? Y ese mito en concreto surgió cuando yo estaba ya escribiendo el libro, no lo tenía en la lista de mitos a tratar, y surgió que estaba alojada en un hotel y bueno, me dijeron, no, aparta la tarjeta de la habitación, del móvil, que la vas a borrar. Y yo dije, espera un momento, esto me suena a mito. Dije, bueno, lo tengo que incluir en el libro, y me puse a investigarlo cuando no tenía previsto ni siquiera incluirlo.
Pues sí, esta también es como la del zumo. Yo creo que esto también nos lo han dicho a todos, de no pongas las tarjetas con el teléfono que se desmagnetizan. Pues todo esto y mucho más nos lo cuenta Débora García en este libro, Que se le van las vitaminas, lo tienen publicado en Paidós. Supongo que te han quedado muchos temas en el tintero, ¿no, Débora? Hay muchos más mitos que romper.
Sí, muchísimo. Tuve que hacer ahí una buena selección. Pues creo que los que están muy bien, porque ninguno es una cosa muy extravagante. Todos los que lean el libro se van a dar cuenta de que alguno de esos mitos lo creyeron o conocen a alguien que se lo cree, o sea, son totalmente cercanos.
Exacto. Pues este es el libro que recomendamos esta semana, que se elevan las vitaminas, mitos y secretos que solo la ciencia puede resolver, de Débora García, publicado por Paidós. Débora, ha sido un placer tenerte por aquí. Vuelve cuando quieras.
Muchas gracias.
Adiós,
igualmente.
Que vaya bien. I amb això arribem ja al punt de la una. Els deixo ja en mans dels serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 minuts perquè, ja saben, hem de fer propostes pel cap de setmana i repassar la cartellera. No se'n vagin.
Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Máxima tensión en Lavapiés, en Madrid. Nuevos disturbios. Unas 100 personas, la mayoría senegaleses, se han concentrado en la plaza Nelson Mandela de este barrio madrileño y están lanzando piedras y sillas a la policía. Vamos hasta allí en directo. Ana Palacios, ¿cuál es la situación?
Pues de absoluta batalla campal ahora mismo en la plaza de Nelson Mandela. Tengo que decir que todo ha comenzado cuando ha llegado el cónsul de Senegal. Ha tenido que encerrarse dentro de un bar al que han cerrado las persianas. Han intentado rescatarle porque ha tenido que llevar los antidisturbios. Y la verdad es que ha sido unos momentos bastante complicados. La policía ha tenido que hacer una barrera e ir avanzando para ir apartando a los cientos de senegaleses que estaban en la puerta, que decían que no querían que saliera de ahí, que necesitaban además a los policías asesinos. Han volado sillas, han volado piedras. Ahora mismo están volando piedras. El cónsul ya ha salido en estos momentos aquí. La policía está cargando con bolas, siguen tirando piedras, es lo que podemos ver en estos momentos. Grupos de senegaleses en al fondo de la plaza, la policía aquí junto a nosotros con las protegiéndose, intentando controlar una situación que en estos momentos aquí en la plaza de Nelson Mandela de Lavapiés no está para nada controlada.
Pues es la última hora, esos nuevos disturbios, enfrentamientos a esta hora, carga, o más bien piedras y sillas que vuelan contra la policía. Una situación complicada en estos momentos en este barrio de Madrid, en pleno Lavapiés. Y contamos también que vuelven las protestas a las calles de Venezuela. Tras meses de calma, la oposición ha convocado varias manifestaciones mañana para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro y las elecciones que se van a celebrar en el país. La exfiscal venezolana Luisa Ortega asegura que se arrepiente de no haber denunciado las ilegalidades que le explicaba Maduro, aunque reconoce que hay personas más poderosas en el país. Son declaraciones de Ortega al corresponsal de COPE en Colombia, Héctor Estepa.
¿Es Nicolás Maduro la persona con mayor poder político del país?
No, creo que no.
¿Y quién es? ¿O quiénes
son? Otros. Jorge Rodríguez, Tarek Aissami, Diosdado Cabello, entre otros, y su consorte. Yo conozco el monstruo por dentro y también, por supuesto, pude observar algunos elementos que me conducen a concluir eso.
Y hay más noticias en este viernes 16 de marzo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Tenemos una última hora en Granada. Ha muerto un niño de 4 años por meningitis fulminante no contagiosa. Este extremo, que no es contagiosa, ha hecho que no se haya activado ningún tipo de actuación preventiva. El pequeño fallecido era vecino de Biznar y había ingresado el miércoles. La Guardia Civil ha desarticulado una trama de compraventa de armas a través de Internet. Eran armas detonadoras que transformaban después para que dispararan fuego real. Hay 18 detenidos. Todo se inició tras la detención de una violenta activista de un grupo antisistema gallego que se dedicaba precisamente a la compraventa de armas. Y los sindicatos calientan la manifestación de mañana de los pensionistas. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha confirmado su presencia en la marcha de Madrid, que va a partir a las 11 de la Puerta del Sol.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes no hay duelo español en el sorteo de la Champions. José Luis Corrochano.
Estos son los emparejamientos de los cuartos de final de la Liga de Campeones y tenemos ya fechas de los partidos de ida. Juventus-Real Madrid y Sevilla-Bayern de Múnich se van a jugar el martes 3 de abril y Barcelona-Roma y Liverpool-Manchester City el miércoles 4 de abril. A esta hora, sorteo de cuartos de final de la Europa League. Ahí tenemos como representante español al Atlético de Madrid. Está a punto de comenzar el sorteo. Y a esta hora, Julen Lopetegui tiene previsto dar la lista para los partidos amistosos contra Alemania y Argentina. Es la última lista de la selección antes de que se marchen a Rusia, de la definitiva para Rusia, informa Miguel Ángel Díaz.
Ahora mismo, ofreciendo esa lista de convocados, Julen Lopetegui, que tiene dos principales novedades. Dani Parejo, el centrocampista del Valencia, es la gran novedad, llamado por primera vez por la selección absoluta, y también Lucas Vázquez. Recordemos que el gallego estuvo en las tres primeras convocatorias, pero no en las cinco últimas del seleccionador. Además, vuelve César Pilicueta, que no estuvo incluido en la última lista de convocados, y se caen Morata y Vitolo. Esa es la lista. Recordemos que Busquets, por lesión, se pierde esta convocatoria y que en esa lista están Alba, Piqué y Thiago Alcántara, que terminaron el partido tocados.
Parejo y Lucas Vázquez, grandes novedades en la lista de Julen Lopetegui. Noticia en el Valencia, en el entrenamiento del Valencia. Se ha lesionado el francés Coquelin en el entrenamiento. Ha sido trasladado en ambulancia. Informa Hugo Ballester, tiene rotura de tendón de Aquiles. A falta de confirmación oficial, se perdería la temporada. Hoy comienza la jornada de Liga, Pilar, con el partido Levante-Eibar, que se juega a las 9 de la noche.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía Cope.
Doncs apa, que estem ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240. Qui arriba?
Qui arriba? La Mònica Carrasco des de COPE Tarragona. Què tal, Ricard?
Doncs aquí un servidor, Ricard Álvarez, des de COPE Lleida, que dona la benvinguda.
Gràcies,
a les zones, igualment. A les zones de Lleida.
Igualment, jo igualment a les de Tarragona. Un dia clar, haurem de quedar a Montblanc, a mig camí, a fer el programa.
Sí, sí, tota la temporada que ho diem, això.
I no ho fem.
Però no ho fem, eh?
Fem un... Ai, mira, ara m'acabes de donar una idea. Fem un... Així, anem preparant un final de festa. Ja sé que queda molt encara, eh?
Jo però... et vaig dir que si hem d'anar a Montblanc i hem d'anar per Sant Jordi, ja saps per què.
És veritat, és veritat.
La setmana medieval de Montblanc.
És que hi ha moltes coses.
Ho hem de mirar, hem que de sembla fer... molt lluny, sí. I Sant Jordi és d'aquí un mes i quatre dies,
sí,
eh?
Sí, és veritat, és veritat. Hem de preparar alguna cosa.
Que
va, vinga, comencem a màquina, comencem a màquina.
Escolta, què em proposes?
Et proposo, tinc diverses coses. Mira, anem per feina, que avui anem una mica apretats de temps. D'entrada, tinc propostes molt diferents, eh? Una per avui mateix, aquest vespre a les 9 de la nit, encara hi sou a temps, eh? Al Teatre Fortuny de Reus, que és una meravella, això ja va de pas, arriben la Nora Navas i la Clara Segura amb Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, dirigida per Oriol Broggi. És, la veritat, una obra magnífica, bé, amb unes crítiques espectaculars, i hi ha oportunitat de veure-la avui al Fortuny. Acabo d'entrar jo a teatrefortuny.cat, encara hi ha entrades,
encara n'hi ha.
No em puc creure que encara n'hi hagi, per tant, correu ràpidament a les 9 del vespre, això serà avui. I per demà tinc un parell de propostes. Una a l'aire lliure, molt interessant, al Poblenou del Delta. No sé si el coneixes, Ricard.
El conec, però tampoc hi he estat tant.
Doncs és un lloc molt curiós. Ahir en parlàvem amb la regidora de Cultura d'Amposta. És una mena d'oasi, de façanes blanques, a tocar del Delta, molt interessant. Poblenou del Delta, a partir de les 11 del matí de demà, Festival Art als Patis. Sis cases, les primeres sis cases del Poblenou del Delta obren portes, obren els seus patis, i a dins hi trobareu música, teatre, poesia, pallassos, pel carrer hi trobareu jazz, Dixie, tot. Hi ha alguns espectacles que són de pagament, però amb arribar una estoneta abans de les 11 a l'Ajuntament, que està allò, només entrar al poble, allà podeu comprar les entrades, no es pot reservar prèviament. El que sí que us recomano és que reserveu si voleu dinar al Poblenou del Delta. Hi fan uns arrossos estupendos, i això sí que s'haurà de reservar. I ja al vespre, mira, a Valls, al Teatre Principal, el Roger Mas, en concert.
Ah, el Roger Mas.
Una cosa variadeta,
sí,
avui,
sí,
t'he fet.
Sí. Doncs escolta, Mary, jo et faig una proposta també a l'aire lliure. Ja la vam fer la setmana passada, però torno a insistir, perquè a més això és molt caduc. I és veure els presseguers florits de la zona de Lleida, perquè clar, això no ho pots fer tot l'any, ho has de fer ara.
Sí,
a més, és quan la natura mane, i tenint en compte que han dit que de cara a la setmana vinent igual venen gelades, doncs igual queden una mica malmeses, espero que no. Però mira, demà torna a haver la cita amb l'Alcarràs Florit, és un programa que des de les 10 del matí doncs comencen amb una explicació del que es farà. A les 11 hi ha l'esmorzar, que no pot faltar, i després visita els camps de presseguers florits, on la gent doncs es pot fer aquestes fotos que són espectaculars. I a la tarda, a 4:45, hi ha una visita guiada pel municipi d'Alcarràs i també pel Centre d'Interpretació del Món Rural d'Alcarràs. Per tant, és un programa sencer per visitar doncs aquests presseguers florits, que això arriba ara, a punt d'entrar la primavera, que hi entrem el dimarts de la setmana vinent. Arribem a la primavera, doncs ara és quan hi ha tot aquests presseguers florits. Són magnífics, les vistes són maques. A primera hora del matí, a darrera hora de la tarda, al migdia, sempre hi ha unes vistes espectaculars. I després et faig dues propostes més, però d'aquestes ja esportives, atlètiques.
Ah, però molt bé.
Mira, aquesta no és per tu, és per la gent que ens escolti i que tingui canalla, perquè és una cursa infantil, és la 5a edició de la cursa de la boira infantil, que tindrà lloc demà dissabte a les 4 de la tarda al recinte firal dels Camps Elisis de Lleida, i que doncs fa curses des de P3 fins a cadets. Evidentment els de P3 els hi van fer 100 metres i jo les he vist, és una cursa doncs que s'ho passen bé, corren els nens, no et pensis, els de P3 també corren, però conforme van fent les curses de canalla més gran, doncs es va animant més la cosa, des de P3 fins a cadet, i aquesta cursa de la boira que arriba a la 5a edició, que ho podeu mirar a la plana web cursadelaboira.com. I després també una altra cursa, aquesta és solidària, és la cursa 7 de la ONG 7, que és la organitzen des dels maristes, i que tindrà lloc demà diumenge a les 10 del matí, perdó, demà passat, demà diumenge, o sigui, aquest diumenge a les 10 del matí, la quarta cursa 7, que té dues modalitats, o pots córrer 5 quilòmetres o caminar 3 quilòmetres i mig.
Bueno, està bé, està
tu,
bé.
Però on t'apuntaries?
Home, jo no sóc gaire fan de córrer.
No?
No, la veritat és que no, però...
Jo m'he apuntat, aquest any m'han enganyat, i m'he apuntat a...
A córrer,
no a la de caminar, no, a la de córrer, 5 quilòmetres.
Dilluns m'ho expliques, eh? A veure què tal.
Mare de Déu, a veure com anirà.
Escolta, abans de passar publicitat, t'explico una cosa, Ricard.
Explica'm.
Perquè avui és notícia l'entrevista amb l'Enrique Tellado. Ell és el CEO de Banco, amb el nostre company Juan Pablo Colmenarejo, i serà a la Linterna.
Sí, a més, el Tellado ha presentat el llançament de Evo Assistant, que és un sistema d'intel·ligència artificial pioner a la banca que ofereix als clients assistència integral a través de la veu. Amb aquesta innovació, els clients de Evo es relacionaran amb el seu banc d'una forma molt més senzilla, intel·ligent i natural que mai. Evo Banco, així es posiciona com el primer voice bank del món.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Estudiante opositor, ¿quieres tener éxito en tus estudios y oposiciones?
Aprende un buen método de estudio, aprende el método Pascal. Más de 300.000 alumnos han pasado por nuestros programas con resultados positivos desde hace más de 35 años.
Ya tenemos en marcha nuestra convocatoria de Semana Santa en toda España.
No te quedes fuera, entra en institutopascal.com.
Los que la buscan son profesionales. Averiguaré quién quiere matarla.
William Baldwin, Cindy Crawford, Caza Legal.
Los quiero muertos.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
A ver, tu ropa, la mía, la de los gemelos, el carrito, la cuna, el parque, la cámara de fotos, el cambiador...
Cariño, te recuerdo que vamos a ver a tu madre.
Ay, las torrijas.
Ven al supermercado del Corte Inglés. Tenemos todo lo que necesitas para que tus vacaciones sean perfectas. Además, recuerda que podrás tener tu nevera llena haciendo tu pedido online. Hasta el último detalle en tu Semana Santa con el Corte Inglés.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones de españoles.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras. De madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
I això vol dir que comencem el divendres de cine. Mònica, no veguis com ve avui la Laura.
Què li ha passat?
Bueno, mira, com primer, ve? que m'està ballant aquí a l'estudi ja. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Què t'ha passat? Com vens?
Ve carregada que no veguis.
Clar, sento aquesta sintonia i ja...
No, i després també ve d'una altra manera. Avui ve amb el seu costat friki destapat.
Bueno,
a veure... Que em veiem una samarreta de Star Wars a l'estudi.
Home, però es podrà posar el que vulgui la noia.
Però què serà, això, Star Wars?
M'encanta.
A més, una samarreta de màniga curta amb una sota de màniga llarga.
No, que és la mateixa samarreta.
Ah, és la mateixa, que
sí,
té efecte
que va aquest. Cosit, sí, és molt grunge, així, i apareix de l'apartat de nens,
Star
que jo, com que soc petita...
Això,
pues...
The Force...
The Force Awakens, és de l'episodi 7, episodi 7, quan va
el despertar de la força.
Volem la... foto, volem foto.
Pues ara te la faig, però aquesta és de la dolenta, no? La 7 és la dolenta,
home,
no?
Home, no, a mi m'agrada.
Aquesta sí?
Bueno, a mi m'agraden totes, que he de dir jo.
Un dia parlarem d'aquestes patologies de la gent que li agrada Star
Wars. Un dia hauríem de parlar de pel·lícules... No, l'altre dia entrevistava un noi que es diu Ricardo Cavolo, que si no el coneixeu, feu una... cerca. A més, Laura, crec que ha tret un llibre que t'agradarà especialment, que es diu 100 pel·lícules sin las que no podría vivir.
Ah,
és un llibre,
mira,
il·lustrat, molt, molt interessant, i ell em deia que hi ha una mica de postureo i d'esnobisme, que en el fons, no, a vegades ens fa vergonya dir que ens agraden certes pel·lícules, o que en sabem els diàlegs de certes pel·lícules, perquè no són com a... Bueno, jo és que només miro cinema japonès. Mira, mentira.
Ja t'entenc.
No, jo, per exemple, Star Wars no ho veig. I les he vist perquè la Laura em va insistir, diu, ja que si opines les has d'haver vist, i dic, molt bé, tens tota la raó, les vaig veure i no em van agradar. Star Trek les adoro, per exemple, bueno, però jo veig pel·lícules de Pajares y Esteso y Ozores,
però que
si
un dia hauríem de fer un espai de pel·lícules
la Laura s'ha
quedat que veiem blanca en la intimitat i que ens agraden en la intimitat i que no ens atrevim a dir.
Jo crec que la pel·lícula que més vegades he vist és Terminator 2, amb la qual cosa me sé tots els diàlegs.
Mira. La que més vegades has vist.
Sí,
jo
Terminator
no seria
2,
aquesta.
M'encanta.
Tu quina sèrie, Mònica?
Probablement Dirty Dancing.
M'encanta, també.
No l'he vist mai.
No m'ho puc creure.
No, m'han insistit moltes vegades, però encara me mantenc.
El Ricard ha de fer molts deures.
Però canten molt. A mi,
què va, què va, què va.
No, canten, ballen, és de Dancing.
Ballen molt, és igual.
Dirty Dancing.
Dancing.
Igual que Fama i tot això, no ho he vist. Ballen i canten massa.
Ai.
Escolta, que la Laura ha anat al cine.
Què has vist?
He anat a veure Jotonia.
Quina novetat, tu. Jo,
sí.
Tonya.
Ah, sí. I què? Tenies moltes ganes, sí?
Sí, perquè, a veure, té unes interpretacions brutals. A la mare li van donar l'Òscar i la Margot Robbie està espectacular. El que passa és que és una noia molt jove, que donarà molt de sí i que ja li donaran l'Òscar en una altra ocasió.
Però això de què va, el Jo, Tonya, aquest?
Això va, és aquella pel·lícula sobre les patinadores que us vaig explicar.
Sí.
Dels anys 90, tal, apareix, està superben ambientada, el muntatge, la fotografia, el color, el muntatge sí, molt, molt així, amb molt ritme, compaginat amb la música, molt bé. La veritat és que és un biopic molt original i que la recomano.
Bueno.
I si hem de dir un plat, doncs seria, us en recordeu d'aquells xicles àcids que hi havia als 90, que els mossegaves i a sobre sortia el líquid? Doncs
sí.
Aquest xicle seria, jo, Tònia.
Ah, molt bé.
Sí. Bé, anys 90.
Sí, sí.
Molt bé, avui a Lleida estrenem... Tomb Raider.
Anda.
Doncs sí, amb la magnífica Alicia Vikander. Podem gaudir
de... Jo no sé
de...
qui és.
No?
Per què no ho ha fet la Morritos una altra vegada?
T'ha retirada ja. T'ha retirada de Tomb Raider.
Però escolta, si el Bruce Willis segueix fent pel·lícules d'acció amb 80 anys o 90 que
no
té ja...
No diguis el nom de Bruce Willis en va.
Escolta, la... Com es diu? La ex del Brad Pitt, home.
L'Angelina Jolie.
L'Angelina Jolie també ho podria tornar a fer. No és la primera que va encarnar Tomb Raider?
Sí, però també te diré que aquesta nova pel·lícula no té res canvejar-li ni... Vull dir, és una cosa molt
a veure,
diferent.
Jo vull anar al cine, que em trobaré?
Pues et trobaràs acció, història també, en plan arqueologia i tal, pues, a veure, misteri, i a l'Alicia Vikander, que m'encanta sempre veure
la darrera vegada que vaig al cine vaig a dormir, o sigui que, a veure, eh?
Doncs mira, t'explico la història. Aquí Lara Croft té 21 anys i, bueno, és independent, treballa com a missatgera amb la bici per el barri de moda East London, no? Llavors, pues, bueno, un dia, decidida a forjar-se el seu propi camí, doncs es nega a agafar les rendes de l'imperi empresarial familiar i, bueno, com bé sabeu, és una noia que el seu pare pues, era arqueòleg i va desaparèixer. I pues, bueno, decideix que se'n va a buscar-lo a l'últim indret conegut on s'avisa son pare. Llavors, doncs, ho deixa tot enrere i bueno, va a aquest lloc, que és una llegendària tomba en una illa mítica que podria estar perduda a la costa del Japó. I hasta aquí puedo leer, perquè si us començo a explicar trama ja no tindrà gràcia. No.
És una mica Indiana Jones.
Sí.
Però està molt basada en els videojocs. No tant en la pel·lícula anterior, que era com a més acció, la d'Angelina Jolie, aquesta és més del videojoc.
Però això és una prequela, seqüela, és la 3, és la 5...
És una pel·lícula basada en un videojoc.
Ah. I... Però és com l'inici.
Sí.
Ah, t'ho dic perquè té 21 anys.
És un reboot.
Pues la prequela, vaja.
Sí. Doncs bé, doncs aquesta és la pel·lícula de la setmana, jo crec, la de Tomb Raider. Ara us he portat aquí aquesta música que sentiu, és la música del videojoc.
Mònica Carrasco, t'animes?
No. És que no sóc gaire fan jo de la saga, però és veritat que si em dius que és una cosa una mica diferent al que havíem vist fins ara de Tomb Raider, potser m'animo, eh?
Sí, és com a, té un contingut com a més seriós, no sé.
És que a mi les altres no m'han cridat gaire l'atenció, per entendre'ns.
Bueno, pues jo no li donaria una oportunitat.
O sigui, vaig a veure aquesta per primera vegada.
Doncs la disfrutaràs. Tindrem també d'estrenes Mi nombre es Teata. És una pel·lícula que us vaig explicar fa 4 mesos perquè havia sortit al novembre, però no la van treure al final i l'han tret, pues, la treuen aquest cap de setmana. És un drama basat en fets reals sobre una descendent dels indígenes nord-americans que somia amb conquerir Broadway. I doncs prova rere prova doncs, es prepara la seva representació, la seva veu, juntament amb les tradicions i llegendes del seu poble nadiu. No? I fa les representacions aquestes que van ser molt famoses en la seva època. Teata. Mi nombre es Teata.
Teata.
Això pels que hagueu jugat al videojoc Tomb Raider, doncs també ho recordareu.
Has jugat al videojoc?
Home.
Mònica Carrasco.
No. Jo videojoc res.
Jo tampoc.
Tetris.
Jo he jugat moltíssim al Lara Croft aquest, al Tomb Raider. Sobretot al 2, que vaig jugar molt. No. Doncs bé, aquesta...
Però el meu germà, tenia un pòster que sortia a la Micromania, és una revista de videojocs de fa no sé quants anys, que era la Lara Croft, però la versió renderitzada, la versió del videojoc, a tamany real, i sé que el tenia penjat darrere de la porta.
Tot allà quadriculada, no? Pixelada.
No.
Ah, vale.
No, un render com Déu mane, però vull dir que no era l'Angelina Jolie, sinó que era el personatge, del videojoc, però ben fet, però a tamany real, penjat al darrere de la porta.
Jo en tenia un, també, a la porta de l'armari. Bueno. La tenia ficada allà, Lara Croft. Doncs bé, tindrem Maria Magdalena, que és una pel·lícula britànica. És un drama bíblic que explora la figura de la Maria Magdalena, protagonitzada aquesta pel·lícula pel Joaquin Phoenix com a Jesucrist i la Rooney Mara com a Maria Magdalena. Doncs explica la història de com una dona jove busca una nova forma de vida i restringida per les jerarquies de l'època, doncs la Maria Magdalena desafia la seva família tradicional per unir-se al nou moviment social promogut per Jesús de Nazaret. Doncs aviat trobarà el seu lloc dins d'aquesta comunitat i el seu cor la conduirà en un viatge que la porta fins a Jerusalem.
No, fixa't que estem a dos divendres del Divendres Sant.
Claro. Ja,
ja comença la temàtica.
No, temàtica,
però
claro.
Més bíblics.
O sigui, d'aquí que t'hi faran los 10 mandamientos, Ben-Hur, i, bueno, són uns clàssics, no?, de Festa Major, anava a dir, de Setmana Santa.
Doncs sí.
Los 10 mandamientos el fan cada Setmana Santa, en un canal o altre.
Jo no ho sé, però jo l'he vist un parell de vegades.
No pot fallar.
Després tindrem també El Insulto, és una pel·lícula libanesa, ¿vale? I va estar nominada a l'Oscar com a millor pel·lícula de parla no anglesa. Vale. Tony és un cristià libanès que rega les seves plantes al seu balcó, no? Us imagineu la situació. Doncs una mica d'aigua cau accidentalment al cap del Yasser, que és un palestí que és capatàs d'una obra. Doncs llavors els dos homes es barallen, però verbalment, no? I Yasser, doncs furiós, insulta al Tony, no? I el Tony, ferit, el Tony és el cristià, ferit en el seu orgull, doncs decideix portar l'assumpte enfront de la justícia, vamos, que el denuncie. I així doncs, comença un llarg procés en el que aquest conflicte veïnal, que es podria dir, doncs, es torna de dimensió nacional, enfrontant els palestins i els cristians libanesos. O sigui, és un retrat de la societat, de com podem portar una cosa mínima fins al punt...
Mira, anava a dir, per desgràcia, és de bastanta actualitat a qualsevol lloc del món, eh?
No, sí, i la pel·lícula ja et dic que està molt ben feta i bastant nominada. Què més tindrem? Bueno... Ara us explico una mica una pel·lícula que es diu Perdido, és francesa i és un dur drama sobre el segrest d'un nen. explica la història de com un home que viu centrat en la seva feina i fa viatges per Àfrica, Sud-amèrica i Orient Mitjà, doncs, bueno, aquesta passió que és el seu treball l'ha distanciat dels seus éssers estimats. Fa 3 anys que es va divorciar i, bueno, ha vist el seu fill en poques ocasions. Però quan el nen desapareix, doncs, aquest home es veu obligat a aparcar la seva vida professional i comença a descobrir moltes coses sobre la seva exdona i el seu fill, no? I té llavors un terrible sentiment de culpa que l'envaeix i l'impulsa a trobar el seu fill, costi el que costi. Però la pel·lícula, a més, transmet aquest sentiment de culpa molt heavy, no? I suposo que els que tenen fills, no, poden veure-s'hi reflectits, i és dureta, la pel·lícula és durilla. Sí, sí. Tindrem també 1945, una pel·li d'Hongria, que és un drama en el context de la Segona Guerra Mundial. M'ha semblat un argument molt original, si més no, la trama, no? En un sufocant dia d'agost de 1945, els habitants d'un poble es preparen per la boda d'un funcionari de l'Ajuntament. Mentrestant, dos jueus ortodoxos, doncs, arriben a l'estació de tren portant amb ells dos misterioses capses. El funcionari tem, no, que els homes siguin fills dels jueus que van ser deportats i que venen a reclamar les seves propietats, les quals han quedat expropiades de forma il·legal, declarant-se perdudes durant la guerra. Llavors, uns altres habitants del poble, doncs, tenen por de que aquests jueus vinguin i vinguin més supervivents amb ells i que representin una amenaça per les terres i les possessions que ara consideren com a seves, no? Aquells terrenys expropiats, els jueus, tal, que se'ls ha quedat la gent del poble. I, bueno, és una mica, no, com si fos la revenja dels jueus, no? És una, jo el trobo interessant, no?
Perquè és un altre punt de vista sobre un
context històric que està molt manit,
sí,
no?
Sí, sí,
i,
sí.
Pam, te treuen això. Que també hem de dir que van treure una comèdia també de jueus que venien roba de llit, no? Fa
és que quan t'he sentit començar drama en context de la Segona Guerra Mundial, dic, bueno, va, el de ja, sempre, però va que ja. No és el de sempre.
És una mica diferent.
Molt bé.
Tindrem també Una voz silenciosa. És una pel·lícula d'animació japonesa, un manga d'aquests, dramàtic, sobre la discapacitat i el bullying a les escoles. La història gira entorn d'una estudiant de primària que és sorda i que, en canviar-se d'escola, doncs, els seus nous companys, doncs, li fan bullying, no? Un dels principals responsables, que és un noi, doncs, acaba forçant que la protagonista canviï novament d'escola. Però, al cap dels anys, torna a trobar-se amb ella, buscant redimir-se una mica de les seves males accions. No sé com serà això a la societat japonesa, però
està la cosa molt internacional i molt intensa, no? Aquesta setmana, sí, cartellera.
Sí, sí, sí. Bueno, fico aquesta música perquè venen dos coses. Una
si
de més...
Només falta això perquè la Laura s'aixequi i ja...
Ah, bueno, aquesta jo també,
canti,
home,
ja.
Boogie Wonderland.
Pues bé, us explico.
Vinga, va.
Tindrem Janet, La infància de Juana de Arco. És una pel·lícula francesa, és una anada de olla espectacular. ¿Vale? Aquí he escrit estrany musical històric sobre la vida del personatge
estrany
de Joana d'Arc. ¿Vale?
Està al guió, t'ho puc dir. Estrany.
Estrany musical històric. Qui n'avisa no és traïdor.
Sí, sí.
Sí. Llavors, mira, situeu-vos a l'any 1425, enmig de la Guerra dels Cent Anys, on la Janet, que només té 8 anys, doncs cuida les seves ovelles. Llavors, un dia li diu a la seva amiga que no pot suportar més el sofriment que causen els anglesos, no? Que la Guerra dels Cent Anys és entre anglesos i francesos. Llavors, Madame Gervais, que és una monja, doncs intenta raonar amb la nena, però la Janet està decidida a agafar les armes i aconseguir la salvació de l'imperi francès. Tot això amb cançons, balls, de gent vestida de monja, de... Bueno, una cosa super rara, o sigui, no sé si penjar-vos el tràiler perquè jo ho he vist i m'ha petat la bola, la veritat. És que dic, no sé quina música ficar aquí, ficarem Boogie Wonderland.
Va, que estem a punt d'arribar a 2 quarts, que encara què et falta?
Vinga, tenim La tribu, que és una comèdia protagonitzada per Paco León i Carmen Machi.
Vinga.
Ella fa d'una dona de fer feines, no?, i que és street dancer vocacional, no? Està en un gimnàs allí i va amb les seves amigues, pues, a fer zumba i coses així, no?
La Carmen Machi és...
Sí,
aquesta,
sí. Llavors, ella fa 30 anys va donar un fill en adopció i el vol conèixer. I el fill és el Paco León, que a dia d'avui és un executiu que després d'un accident ho perd tot, inclús la memòria. Moment que ella, pues, aprofita per dir-li, mira, jo soy tu madre...
Ah, però
no?
Ella ho sabia, que és ell.
Sí, sí, sí. De fet, l'accident el té quan es reuneix amb ella, ¿vale? I, bueno, juntament amb l'extravagant grup de ball de la mare biològica, que és la Carmen Machi, doncs aquest binomi mare-fill descobrirà que, tot i venir de mons molt diferents, doncs porten el mateix ritme a la sang, no? És una comèdia...
Si acaben ballant els dos...
Sí, sí, claro, ell s'apunta al grup de dansa de la mare.
La
tribu.
Bueno,
és la primera vegada que es junten, no?, després d'Aida, clar.
Sí, jo crec que sí.
Pot estar molt bé,
això. Sí, sí, sí. I tindrem també 2 documentals espanyols, els dos. Un es diu 100 dies de soledad i és sobre 100 dies d'un noi amb un refugi al Parc Natural de Redes d'Astúries. Està allí 100 dies sols. I després The Best Day of My Life, de diferents persones, de com viuen el Dia de l'Orgull a Madrid.
Molt bé, home.
És una cartellera interessant, eh?
Estranya.
Sí. Estranya i diversa. Per això dic, la millor opció és Tomb Raider.
Estrany musical històric. O sigui, aquesta ha sigut ja la frase que ha posat.
He de dir que el musical històric aquest, tal com me l'ha presentat, ara tinc ganes de veure-la.
Escolta, mira, aquesta m'ha agradat. Marxem amb aquest tema, va, avui.
Va, sí, vinga.
Laura González, bon cap de setmana.
Marxo ballant, vinga, bon cap de setmana.
No, anem directes cap a dos quarts amb el Boogie Wonderland.
Millor música per començar el cap de setmana no podem tenir. Així que ara ja això només pot anar a millor.
I tant que sí. Mònica Carrasco, una abraçada i bon cap de setmana.
Igualment, Ricard Álvarez. Doncs en un minut arribarem al punt de dos quarts. Nosaltres tanquem la paradeta. Abans, però, els vull recordar una cosa que els Armats de Reus ens han fet arribar a través del WhatsApp aquest del programa que vostès també poden fer servir, el 672 65 35 34. En recorden que el proper diumenge 18 fan el recorregut a peu des de l'Església de la Sang fins a Riudoms. I allà, a Riudoms, a dos quarts d'11, trobada d'Armats, la trobada anual, i celebraran els 21 anys des de que es va fer per primera vegada. Tanquem la paradeta, com els deia. Els deixo amb la programació de la cadena COPE. Nosaltres tornarem dilluns a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio i que tinguin molt bon cap de setmana.